Vivències, a Ona Codinenca.
Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa Vivències, que us oferim tots els divendres de 9 a 10 del vespre, els diumenges a les 6 de la tarda i el dilluns a les 12 de la migdia. Sigueu, doncs, benvinguts de nou en el nostre programa, en el que intentarem oferir-vos una hora plena de records i enyorances sense oblidar l'actualitat del nostre estimat Sant Feliu. Vivències és un programa sota la direcció de Lluís Capdevila. Avui no l'hi tenim, se'ns ha excusat, no sé si és pel vent o és que tenia una altra cosa a fer. Però bueno, si ens escolta, Lluís, hola Lluís, ja t'hem perdonat la teva absència. També contem amb la col·laboració d'Àngel Falqués.
Hola, bona nit i bona hora.
De Josep Maria Joaneda.
Hola, bona nit a tothom.
I també tenim com a convidades avui l'Esther Paracolls i la Rosa Maria Lloberes.
Molt bona tarda.
Rosa Maria.
Roser.
Roser, perdó. Roser.
Bona tarda a tothom.
Fa tants dies que no vens,
que ja està això, ja t'he canviat. I això que no hi ha la Maria avui. Sí, sí. No hi ha la Maria.
La Maria no l'endevinava mai.
No. La que us parla, Rosita Figueres. I el control, com sempre, en Jordi Massaguer. Bé, per on te les engaltem avui, Àngel?
Bueno, primer podríem començar afeitant a l'Esther Paracolls.
Ah, molt bé.
Que ens ve a parlar d'un aniversari.
Sí.
De l'Àngel Guimerà, que serà l'any d'Àngel Guimerà.
Sí, entre
perquè
altres,
fa 100 anys que, de la seva mort, no?
Correcte, sí, sí. Aquest any, a part del celebrar doncs, el centenari de la mort d'Àngel Guimerà, és any Guimerà, doncs també és any de Salvador, Joan Salvat Papaseit i també de Vicenç Andrés Estellers, eh? Hi ha uns quants.
I és una bona excusa per...
Per parlar de Guimerà.
Per parlar del català, també.
I tant, sí. també.
Bueno, sí. Un moment abans de començar, he buscat el Wikipedia, només per veure d'on va sortir aquest senyor. Àngel Guimerà i Jorge.
Sí, perquè la seva mare era canària.
Sí, ell va néixer a Santa Cruz de Tenerife,
sí, sí, sí.
El 6 de maig de 1845. Esdevé cèlebre pels seus treballs com a dramaturg, poeta i eminent orador polític, perquè també va ser polític. El seu pare, Agustí Guimerà, fill d'una antiga família del Vendrell, havia anat a les Canàries per ajudar a un oncle seu que hi tenia establert un negoci de vins. I al cap d'uns anys d'estada a Santa Cruz, s'havia casat amb Margarita Jorge, filla d'una família canària. Quan Guimerà encara no ha complert els 7 anys, el seu pare decideix liquidar el negoci i traslladar-se amb la família a Catalunya. Bueno,
sí, sí, sí. Sí, doncs, reprenent la commemoració, doncs, aquest any 2024... se celebra, doncs, com molt bé hem dit, la commemoració del centenari de la mort d'Àngel Guimerà. I sempre, cada any, doncs, ja es commemora, és en diem l'any tal, i això, aquestes commemoracions estan organitzats pel Departament de Cultura de la Generalitat i en aquest cas doncs, hi col·labora l'Ajuntament del Vendrell, perquè allà al Vendrell hi ha la Casa Museu de Guimerà.
I sí, avui sí. He vist per la televisió que hi ha un balcó amb el dibuix com sí. Si ell estigués sí. Abocat al balcó. Per...
Sí, sí. Per tant, doncs, el 18 de juliol del 1924 va morir Àngel Guimerà. I, doncs, per tant, és una oportunitat per recordar la figura d'aquest gran dramaturg de la nostra literatura. Justament és molt... L'any comença justament avui, avui, dia 23, al Vendrell, amb un acte a les 7 de la tarda, aquí al poble del Vendrell, donarà inici a l'any Guimarà. La Institució de les Lletres Catalanes també doncs, commemorarà aquest centenari i vol eixamplar, la idea principal és eixamplar el coneixement de la seva obra, la seva obra dramàtica, molt més enllà del que coneixem habitualment. Per tant, doncs, hi han programats una sèrie d'actes, molts, però potser us en diré alguns destacats. El Teatre Nacional de Catalunya programarà activitats teatrals diverses durant la temporada 24-25. El Teatre Nacional, la Filmoteca de Catalunya i la Institució de les Lletres Catalanes presentaran dues obres de Guimerà adaptades al cinema, que és Maria Rosa, de Cecil B. DeMille, va fer una adaptació de Maria Rosa. I a l'abril també, amb música en directe, La hija del mar, d'Antoni Montplet, perquè després veurem que La filla del mar es va estrenar primer en castellà que en català. És molt curiós, sí. Llavors el Festival Grec també té previst de fer algun acte commemoratiu, i la companyia de Goll de Gom, que celebra els 50 anys d'existència i el diuen que el seu comiat definitiu dels escenaris, veurem, tornaran a representar el seu musical més emblemàtic, Maricel, que justament està basada en l'obra d'Àngel Guimerà, amb música d'Albert Guinovart i el text adaptat de Xavier Brudassala.
Sí, perquè Guinovart no és un autor desconegut.
No, tampoc.
Té unes obres que són superconegudes. I això la Rosita ja ho sap perquè és del món del teatre.
Sí, sí, però vaja... Tants autors i així d'abans, em costa ja recordar-los.
Perquè ara feu teatre molt més, sí, teatre més contemporani, més actual.
Més actual.
Sí.
Bueno, continua.
Sí, doncs una mica aquesta commemoració es basarà en tres facetes de Guimerà. La primera és el dramaturg, que tothom és la que més coneix, és potser un dels dramaturgs amb més projecció internacional, que perquè té l'obra traduïda en moltes llengües i fins i tot, com hem dit, el cinema i també alguna òpera està inspirada en obres de Guimerà.
Amb el Cecil B. DeMille no era un qualsevol.
No era un qualsevol. Després també hi ha una part que no és tan coneguda, que és el Guimerà poeta, que la seva obra té un gran relleu i aporta elements molt moderns a l'època de la Renaixença. El que passa que potser va estar una mica eclipsat perquè la gran figura de la Renaixença, tots sabeu que va ser Jacint Verdaguer com a poeta, i ell doncs potser no va tenir la rellevància com a poeta tant com a dramaturg.
I tampoc va tenir la sort de que algun cantautor li tragués alguna d'aquestes de les seves poesies.
Sí, perquè a vegades els poemes els coneixem més a través de les cançons. Joan Manel Serrat va fer una gran adaptació dels poemes de Joan Salvat Papasseig, i tant. A vegades és això, doncs també els coneixem molt més per les cançons, a vegades que que no els hauríem conegut si no fos per això, no? I llavors ja també es vol ressaltar la figura del Guimerà activista. No hem d'oblidar que la faceta de Guimerà com a un gran activista catalanista. Algunes de les seves idees tenien molta força en el moviment de la Renaixença i nombrosos discursos, feien molts discursos que estan recollits amb un, si algú li interessa, amb un llibre que es diu Cants a la Pàtria. Té un recull de tots aquests discursos que havia fet ell. És molt destacat el seu discurs com a president de l'Ateneu de Barcelona, que va ser el primer discurs pronunciat a l'entitat en català. I la seva catalanitat sempre es va basar en la idea que la identitat es tria i que, per tant, en una concepció oberta, només demana al nou vingut que aprengui l'ús de la llengua.
Molt bé.
Finalment també cal recordar molt que era un personatge públic a aquella època, era un personatge públic de la vida política i cultural, i fins i tot va ser candidat en diverses ocasions al Premi Nobel, que mai se li va donat, però va ser candidat al Nobel.
Sí, perquè li van donar, a aquella època li van donar l'Echegaray, que era bastant mediocre, pobre, però bueno, com tal de no donar-lo un català, devien dir, doncs,
sí,
li donarem. Aquest.
Quina edat tenia quan va morir?
Doncs mira, hauríem de comptar-ho, perquè no ho sé, va morir, va néixer el...
45.
El 45 i va morir el
1924.
El 1924.
No sé fer números.
Hauríem de fer números.
Bueno,
si algú té una calculadora.
No, era gran, 70 i pico. No, eh? 70 i pico, no?
Sí, sí, deixem-ho en aquest número tan exacte, de 70 i pico.
79.
Veus?
Sort de la Roser.
Sí.
O la Maria Roser.
79. No.
I m'ho he apuntat bé, eh?
Sí. Doncs, si us sembla, fem un petit repàs de... Mira, el 1987 va fer la seva primera tragèdia en vers, que es deia Gala Placídia. No sé si està molt coneguda o... Llavors, el 1886 estrena El fill del rei, que el va consagrar com a autor teatral i li va obrir les portes dels escenaris. Dos anys després, Maricel va tenir un èxit molt, molt important. El 94 estrena Maria Rosa... El 89, el 1897 potser l'obra més emblemàtica d'ell, que és Terra Baixa, i el 1900 La filla del mar. Terra Baixa tothom coneix, sí. Crec que tothom sap qui és el Manelic.
Sí, no, ja us, ja us he dit abans que el meu avi sempre em parlava del Manelic, que ell havia fet alguna vegada i que, bueno, jo no me l'imaginava el meu avi amb 80 i pico d'anys saltant d'un bot sobre la taula.
Sí, sí.
Era molt àgil.
Sí.
Sí, sí. Llavors, el 1889 també va ser president dels Jocs Florals de Barcelona i va ser elegit de president de la Lliga de Catalunya. També dins la seva passeta política. I després és molt curiós que té una altra obra, que és La Santa Espina, que és una obra de teatre, que la va estrenar el 1907 i que va ser la que va inspirar en la sardana de la Santa Espina. Això també és una curiositat que a vegades no...
Una quantitat enorme de facetes diferents.
Sí, era un gran persona i crec que pot ser una mica desconegut també,
sí,
no?
Sí, només el coneix per Terra Baixa, La filla del mar i poca cosa
i
més.
I Maricel.
Maricel. I Maricel, perquè sí. Sobretot se'ls coneix... ara, darrerament, aquests últims temps...
Per la interpretació que va fer el
de Goll de Gom. Bueno, molt poca gent sabia que... La gent anava a veure... Hem anat a veure Maricel de Goll de Gom i deien, però ja ho sabeu, que és de Guimarà. Sí. Ah, no. No, molta gent es pensava que era una obra de Goll de Gom i no, és de Guimarà.
Home, és una obra molt crítica amb l'època dels Reis Catòlics, o sigui, d'alguna manera era... parlava d'això, de la immigració, de que van fer fora els jueus, que tothom ara diem, els jueus els han fet fora aquí, els primers que els van fer fora vam ser nosaltres.
Sí, però és que ell hi té molt aquest joc dels amors, de diferents estatus socials o de diferents cultures o de diferents ètnies, perquè el Manelic és un home de la muntanya que el casen i que baixa de la muntanya un home net, pur, que es troba a baix, allà, amb la corrupció i amb tot
el paperot.
Amb tot el que no... Un home que no havia viscut tot això.
No hem canviat gaire, eh?
No, per desgràcia, no.
Per desgràcia.
I a la filla del mar, us ho dirà potser més ella que l'han treballada, la filla del mar també és aquella noia que és l'estranya, és l'estranya, que ningú la vol, perquè diuen que ha vingut del mar i que, a més, porta mal estorgant-se, aquella noia. Per tant, sempre hi ha en els seus personatges això enfrontat entre dos mons o entre dues maneres de fer, dues maneres de viure. Ho té molt en Guimarà, en les seves dramatúrgies.
Bé, és que els autors d'aquell temps també ho tenien molt, tot això, no? Treballaven molt les situacions aquestes.
Sí, sí, sí. No? Clar, penseu que estem parlant de l'època de la Renaixença, una altra vegada com comença a renéixer tot després i que ens venim d'una època, doncs, que és una època on reneix molt la cultura catalana, I no sé, si voleu comentar alguna cosa, doncs hi ha Maricel, Maria Rosa, Terra Baixa, i jo, si voleu, us puc llegir algun poema de Guimarà, perquè és un desconegut, i potser estaria bé fer alguna mica algun tros de teatre, no?
Algun tros de teatre que...
Ho podem intentar.
El Joaneda de gana se n'està morint.
Jo trobo tot.
Doncs, si voleu us llegiré... He portat un poema que és bonic, que es diu Nocturn, que és de Guimarà, i diu: que hermosa que ets, o nit, amb tot el món adormit. La mar és un bressol poc a poquet brandat. Les ones, dintre d'ell, cada una és un infant on tot s'han arrupit i els astres, per damunt, són mares vigilants. Que hermosa que ets, o nit, amb tot el cel florit, amb l'aire sospirant i amb les ones que es mouen somiant.
Molt bé.
És un poema molt bonic i molt sonor, eh? Sembla que estiguis al mar, eh? Una mica, que t'acompanyi el... Sí, és bonic, és bonic.
Jo llegiré un petit poema de l'Àngel Guimerà, de polític, diríem,
ah, sí,
no?
Ah, sí, en teníem aquest, sí, tant i tant.
Doncs tinc un trosset aquí perquè
veiem l'altre. I d'exaltacions a Catalunya i a la pàtria, sí, sí.
Vale, diu, Catalunya, pobra mare. Catalunya, pobra mare, no et sento els batits del cor. Qui t'ha vist i qui et veu ara? Un temps lluitant per l'honor i avui fang a la cara, cercant només grapats d'or.
Ja veus, també ens parla de l'avarícia i del...
Sí, sí.
Del... Sí, sí.
Bé.
Què?
Potser
una mica, Manelic?
Una mica de una mica terra de baixa.
Una mica de Manelic, no? Sí, una mica de Manelic.
Farem el que podrem, oi? Mm. Diu així. Vet aquí que jo cada vespre, quan los vents s'ensopien i els gossos feien el cap, viu a l'entorn de la jassa. Em ficava a la barraca. I abans de que fes cap al Sant Sunyer, vet aquí que deia dos parenostres. L'un el deia per l'animeta del pare i de la mare, que com s'estimaven tant, ja se'l partien. I l'altre parenostre el deia cada vespre, sabeu, perquè Nostre Senyor me'n triés una bona muller. I que no rigueu això, que això no és cosa de riure. I el que torni a riure li clava una bufetada.
Però si jo no puc creure això, reina santíssima.
Digues, que és més bonic això.
Sí, sí, sí que ho és, sí. Doncs veureu que una nit jo que dic el pare nostre pels pobrers de casa, bueno, jo començo l'altre, i a migdia, tururut, dormit. I aquella nit n'hi vaig somiar que els ramats m'afugien de dret els gors de carençar, i jo, empaitant-los, que els hi engego un còdol, i vetua, que el còdol va anar a dintre del gorg major, i l'aigua que comença a bullir, 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 i a treure una mena de fum negre. L'entremig d'aquell fum, que en surten unes coses estranyes, rares, amb uns ulls i uns braços, i una mena de faldilles que mai no s'acabaven, que no ho sé si eren bruixes o si no eren de bruixes. I una d'aquelles invencions, vet aquí, que ens va tornar més maca que semblava la Mare de Déu de recolar aigua. I ella que em va ajonellar, i com que em va semblar que volia que li digués el pare nostre, aquell de la muller que li devia, jo que li dic. I en acabat, jo que m'adormo altra vegada. I no ho vaig saber si no era una bruixa o la Mare de Déu. Sol ser que em va dir, tot adormint-me, que jo aviat em casaria. Calleu, calleu, que no he acabat encara. I l'endemà de tot allò, jo que em vaig sortir d'entre la boira terrada, a cavall, de tres mules, a tres persones veritables. Una persona era en Tomàs. Vos, malandando, que ja me les pagareu totes. Au, va-t'ho.
Jo sí, i que no me'n penedeixo.
L'altre era l'amo, el senyor Sebastià. I l'altra persona, ja us ho podeu pensar, que era la Marta. Compteu jo quina feina escorxar un cabrit i espatarrallar-lo al foc i a riure. I quan ja ens van el menjaven, l'amo que em diu, Manelic, que t'agrada ser pastor? Prou. Jo que li vaig i ell que em diu, i que no t'agradaria ser moliner? Si hi hagués blat, per moldre, ja que li faig, i ell que hi torna. I que no t'agradaria casar-te? Prou, i reprou, que jo també hi torno. Si hi havia dona que em volgués i fos maca. I jo a la vora estirava la carn del cabrit amunt de l'era i em giro i la Marta se n'havia anat d'aquí enllà amb vos.
Perquè parléssiu tu i l'amo.
Com de fet que parlarem. I que el senyor Sebastià em va dir molt seriós i baixet que quasi no el sentia que, veuràs, tinc un molí tocant a casa i com que es va morir el pare d'aquesta xicota i falta un home al molí que li faça de costat i que sigui un tros de pa. i com que tu ho ets, si vols, jo m'encarrego de tot. I quan jo t'ho mani, baixes i et cases amb ella. I com que la Marta no era gaire lluny, me la miro. I em va semblar que m'agradava. Vaja, que em va agradar força. Força, força, és així. I l'amo se hi va acostar i jo al darrere. I l'amo que li pregunta que si em volien anar a mi, i ella que fa una miqueta, que si amb el cap, amb lo cap. I jo que anava a riure, al veure que ella feia com si plorés, també ho vaig voler provar d'entenerir-me. I no vaig poder, i vaja, que no vaig poder. I arrenco a riure tan fort que fins les muntanyes contestaven. I van quedar promesos, així, de cop. Ah, aquell vespre ja només vaig dir un pare nostre. I els de casa que demanaven muller, no, Puig ja la tenia.
Doncs molt bé.
Molt bé. Aquí després, a partir d'aquí és quan comença ja tot la part més dramàtica, no?
La dramàtica d'allò.
Ara, si us sembla, podríem escoltar una mica de la música de Maricel.
Ah, vale.
Si el Jordi ho té a punt.
Fet una mica el pagès, oi?
Doncs ara, només per acabar l'any aquest de l'Àngel Guimerà, ha sortit el tema del carrer.
Sí.
Que, si no ho sabíeu, hi ha un carrer a Sant Feliu que es diu Àngel Guimerà, que és l'entrada de la carretera de Sant Miquel, el primer tombant a la dreta.
Sí, a darrere del graig de Can Mules.
A darrere del graig de Can Mules, que és un carrer una mica botrut.
Un carreret.
Bueno, sempre...
bueno, però tenim una senyal. Ara, si hem d'anar a posar una placa, no sé si ens entrebancarem per allà aquell carrer primer, poder que l'arreglin, no?
Home, jo també llenço, no sé, potser sent any Guimerà estaria bé fer alguna obra de teatre, no, Rosita?
Ui.
Home, la dama del... Ai, la filla del mar ja l'havíeu feta.
Sí, la filla del mar ja la vam fer. Una mica retallada, perquè al Josep li agraden les coses retallades, saps? També els clàssics aquests, fins al mateix jovent, amb el català i tot, i queden una mica...
És que el van fer joves, era la inauguració, crec, de la trobada de teatres, de teatre amateur.
Jo faré de Manelí, que ell farà de Tomàs.
Ah, mira, ja heu començat a fer-ho.
He començat a entrenar una mica.
No, però sí, jo aquí ho deixo, Rosita, eh?
Bueno, ja ho passaré. Ho passaré de seguida.
Molt bé, avui és divendres, 23.
Sí.
I els divendres...
És 23F.
23F. I els divendres la Gemma Permanyer fa uns infopodcast que només es poden rebre per internet, però són les notícies de la setmana. I he pensat que, bé, per la gent que escolta la ràdio i a lo millor no té aquesta facilitat, el podríem escoltar avui, que és el dia.
Val.
Jordi, si et sembla.
Hola, com va? Soc la Gemma Permanyer, som divendres 23 de febrer de 2024 i això és l'Infopodcast Sant Feliu de Codines. Encara que no ho sembli, aquest so pot ser esperançador. És com sona una màquina perforadora que fa un sondeig d'exploració per fer un nou pou. I és el so que durant uns dies s'ha sentit a la zona del Flaquer, on s'ha acabat el sondeig d'exploració per fer un nou pou que s'enumeraria el Flaquer 3. Que s'hagi acabat vol dir que Sant Feliu tindrà un nou pou per extreure aigua? Encara no. De moment, la perforadora i els hidrogeòlegs que hi han estat col·laborant han fet un informe del que han anat trobant metres i metres avall en aquesta zona. I ara l'Ajuntament ha d'estudiar aquest informe per decidir si es dona llum verda a la següent fase, que és determinar quina capacitat d'extracció i de cabal té per posteriorment fer el pou. Plantejar-se la següent fase és, en paraules de l'alcalde Pol Cabotí, una bona notícia, perquè vol dir que hi ha capacitat d'aportació d'aigua. De fet, si aquest primer sondeig hagués mostrat que tot era sec, ja no hi hagués hagut segona fase, però s'han trobat capes poroses que poden fer aportació d'aigua. Què ha de passar ara? Doncs que el govern ha d'estudiar bé l'informe tècnic i en els propers dies decidir si s'avança amb aquest pou. Mentrestant, cada dia encara han de venir a Sant Feliu 10 camions cisterna d'aigua. Segur que us n'heu trobat algun pujant de Caldes. Del viatge al centre de la Terra amb la perforadora anem al cor de Sant Feliu, al mig de la plaça. L'edifici de l'antiga farmàcia sembla que ja té un estudi finalista. Així se n'ha informat al ple d'aquest dijous. Fa pocs dies que s'ha acabat el procés de licitació, és a dir, el concurs, i s'han rebut 11 ofertes i finalment s'ha escollit la finalista. Ara, segons ha explicat el regidor d'Urbanisme, Manel Rodríguez, estan negociant els terminis d'entrega. L'edifici va rebre una subvenció dels fons Next Generation i això és el que fa que per gaudir-la s'hagin de complir uns terminis. L'element que tampoc ha faltat en aquest ple ha estat... el pal del carrer Montserrat. Per qui no el conegui, és un pal de telèfon al vell mig del carrer, que amb el pas del temps s'està convertint en un monument a la lentitud burocràtica. Vindria a ser com el malson domèstic de voler-se donar de baixa d'una companyia telefònica, però a nivell institucional. Les últimes notícies, també fetes públiques al ple, és que l'empresa que el va posar ja no està operativa i l'Ajuntament continua treballant amb Madrid perquè algú activi el protocol de desmuntatge. El mateix regidor d'Urbanisme ironitzava dient que si no avança, us convidaré d'aquí uns mesos a tirar-lo a terra a cops de cap tots junts. No patiu, que si és així, us n'informarem. A l'agenda, demà, com cada dissabte a la tarda, al Centre Cívic, el Club de Petanca fa una ballada de country oberta a tothom. Dilluns, a les 6 de la tarda, també al Centre Cívic, sessió dedicada al porta a porta. Com la fem i quan ens costa? I informació de servei. Si detecteu una fuita d'aigua al carrer, podeu trucar al telèfon gratuït de casa 987 85 83. L'Infopodcast és una coproducció d'Ona Codinenca i La Xarxa. Fins divendres!
Canviem de temàtica.
En castellà diuen cambio de tercio.
Cambio de tercio. I ara ens quedem amb la Roser Lloberes.
Roser Lloberes.
Hi ha una altra de Roser Lloberes en el món, no ho sabíeu?
Bueno.
Només una?
Sí, una altra. I en som dues, de Mataró. Ho vaig trobar una vegada per casualitat. Perquè, a veure, no és un tan normal un nom Roser i Lloberes.
Clar.
No, és un nom com podria ser Rius o Pérez o...
O García.
o Maria Pérez, no, Roser Llogueres.
No, de Pérez n'hi deuen haver un fotiment.
No, pues, no, pues, hi ha un altre.
Bé. I ara m'agradaria, ja que ets aquí, m'agradaria lligar una mica tota la temàtica aquesta de la pagesia, de les mobilitzacions, dels problemes que tenen els pagesos amb els, ara amb la falta d'aigua i amb els preus i tot plegat. I per començar-ho tenim un altre tall de veu, que és el tall de veu que ens va... És un resum molt resumit, són 3 minuts, del Miquel Seglés, el Figa, que vam anar amb el Pere... amb el Pere Vallcorba i el Lluís. Vam anar a entrevistar per la ràdio i bueno, ens va explicar una mica, molt resumit seria això, que una mica ens reflexa la problemàtica que hi ha ara. Ja no Sant Feliu, perquè Sant Feliu el pagesia ha anat molt a menys. Bueno, abans molta gent anava a pagès. Rosita, tu sí. Recordes aquella filera de carros, tu poder també els havies vist, els carros a la carretera, sí. Com pujaven...
Que anàvem a collir avellanes.
Ara, aquesta hora,
jo no,
sí.
Jo no.
Sí.
No? Jo no, Àngel, no.
És molt jove, Rosita.
Bueno, molt jove no, però no ho recordo, això.
Sí, sí, sí.
D'anar a collir cireres, i això sí, però anar-hi amb carro, no.
Un carro, a collir avellanes, sí, sí, hi havia anat.
Aviam, escoltem una mica
què diu el Figa.
El Miquel, què diu?
Quan vas començar? Bueno, tu no, els teus abans passats. Ui. Tens constància de...
Sí, tant, mare de Déu, el meu avi ja feia de pagès, el meu oncle Miquel, quan estava, abans de casar-se, el meu oncle Miquel de Can Galló, ja treballava la terra amb el meu avi, també, havien anat a vendre centelles, verdura, que anaven amb el carro. Però jo em recordo que anàvem a la plaça, jo tenia 4 o 5 anys, i ja veníem a terra amb un sac, amb les esblances, i quan plovia ens posàvem un sac a l'esquena, fèiem una cacarutxa, i quan el sac era moll, encara anàvem més molls. Ja. No era com ara que hi ha xubusqueros, tenim carpes, tenim, gràcies a Déu, ho tenim més bé.
O sigui, no. Miquel, que tu només has fet de pagès.
Jo només he fet de pagès, vist, tota com... la vida, sí, sí, sí. Sí,
no
sí.
Vas tenir problema de dir que faré això
no,
o faré
no, 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 no.
Miquel, de quan tu vares començar amb ara, hi ha hagut grans canvis amb tot.
Molt.
El teu, com els has portat, aquests canvis? T'has hagut d'adaptar? T'has sabut adaptar?
Molt. Ara es fa molt la màquina. Abans era tot a base de xapos.
El regat ha canviat molt.
Oh, i tant. Ara reguem en gota a gota o més per sol. Jo tinc un sentiment, ara fa una setmana que no dormo gairebé, només pensant que haig de plegar. O sigui, haig de plegar perquè, primera, que hi ha l'edat ja s'ho aporta. Segona, que he tingut el que he tingut, que no he estat bo.
Sí, sí.
Però tinc un sentiment, que una cosa, i un agraïment a la gent del poble i a la gent de fora i tothom, tots els clients que hem tingut, un d'ells, l'Àngel, que no havia fallat mai, tenim un agraïment a la gent del poble que això no es paga amb cèntims. O sigui, vull dir... Hem estat molt apoiats.
Tu ho trobaràs a faltar.
Jo,
però bueno, la gent també et trobarem a faltar,
Jo crec que sí.
Tu, Miquel, tota la teva vida, la teva passió, la teva, ja has disfrutat dedicar-te a la terra.
El que passa, Pere, que això de la terra és com un capellà. I has de viure.
Exacte.
Jo sé pagesos, aquí a Sant Feliu, que el seu pare els ha dit hauries de dedicar-te a fer verdura. Però... el diumenge a la tarda i el diumenge al dematí i allò hauràs d'anar a regar, quan faci falta.
Sí, sí, sí.
Oh, bueno, doncs aguanta jo. No, això no. Clar. Perquè el diumenge s'ha de treballar si convé.
Sí,
com
sí.
El bestiar s'hi ha de dormir. S'hi ha de dormir amb aquella planta. Amb les plantes. S'ha de veure com pateixen. S'ha de veure quan hi ha pulgó. S'ha de veure quan s'han d'ensofetar.
Com veus l'agricultura en el futur de Sant Feliu?
Mira, la... el de Sant Feliu i el de tot el Vallès està acabat.
Vols dir?
Està acabat. Jo ara mateix, la parada meva, l'he oferta a molta... cony, inclús en el Ramon Serra. Dic, Ramon, agafa la meva parada. Ningú vol fer de pagès. Primera, és molt esclau. Segona, no tens mai res segur.
Després d'aquestes panoràmiques que ens pinta el Miquel.
Miquel, sí, sí.
Esclar, totes aquestes manifestacions dels pagesos que sí que volen viure d'això, doncs bona part es queixen de que els hi ve producció molt més barata i sense tants requisits sanitaris de països llunyans, que són precisament països dels que visita la Roser.
Turquia, no? Vols que parli de Turquia, Turquia. Jo venia a parlar de Namíbia, però bueno, parlaré de Turquia.
Parla'ns de Turquia, perquè els de Reus es queixen de que l'avellana els hi ve de Turquia més barata, que potser ells hi posen un... Bueno, no sé...
No sé com ho fan. La veritat és que Turquia, bueno, que és un país molt extens, sí que té molt bon cultiu de fruits secs, i en aquests últims anys que he anat, ja no tant l'avellana, però sí que es dediquen o estan replantant molts camps en pistatxo. Que el pistatxo és un fruit sec també dels més cars,
és
no?
Més car.
Doncs, amb aquests
pistatxo
últims...
és el festuc?
El festuc, sí, però pistatxo sí. També és una paraula correcta. La que no he averiguat mai és com es diu a l'arbre del pistatxo en català.
Pistatxero.
Sí, això és el que li dic jo. Estava esperant aquesta cosa. Jo sempre dic els pistatxeros, perquè quan passem per aquestes plantacions de Turquia que hi ha milers i milers de pistatxos, pistatxeros plantats, em dic, mira, senyors, això són pistatxeros. Doncs, el curiós del pistatxo és que un arbre, per donar fruit, no, des de que el planten, no dona fruit fins al cap de 5-7 anys.
Mare.
Però estan plantant molts arbres, és a dir, que hi veuen el futur amb això. I llavors dona fruit un any sí, molt bon any, i un any que no dona tanta producció, dona una producció molt baixa.
Així és arbre?
És arbre, és arbre, és un arbre, sí, sí. Un arbre que, a més, també floreix, fa una flor molt maca. I això del preu i del preu vaig tindre... He d'explicar l'anècdota. Jo veia que els pinyons eren molt baratos. Molt baratos.
Els pinyons
de Turquia.
I els de la Xina encara són més grans i més baratos.
Sí, eren grans, però li vaig dir un dia en el de Can Bosc, mira, t'emportaré i tu proves, perquè és que no sé si valia un quilo de pistatxos, valia 3 euros o 4 euros, bueno, de pinyons. I els vaig portar, i diu, a l'època dels panellets, i va fer panellets, i diu, mira, te'n donaré dels meus amb els pinyons d'aquí i te'n donaré fets amb els pinyons de Turquia. Estaven tots dos molt bons, perquè el Josep és un bon pastisser i ho fa molt bé, però realment el de Turquia tenia com un gust, i ara no recordo què era, no sé si era com un gust de coco, bueno, no tenia gust a pinyó. És a dir, el pinyó té gust a bosc, no? A pinya.
Sí.
No tenia un gust així. És a dir, que és més barat, però poder la qualitat no és com la d'aquí.
Home, és
no?
Que, esclar, aquí Sant Feliu del Pinyó també se'n deia.
Correcte.
Ara, perdó, un dels problemes que jo veig per això és el barat que els hi paguen, i quan arriba a les tendes, ha pujat potser 20 vegades més. Els intermediaris, els repartidors... Hi ha una quantitat de gent que cobra abans d'arribar,
sí,
que és terrible.
Però això passa, jo crec que deu passar a tots els països del món. Jo ara l'últim viatge que he fet no ha sigut Turquia, ha sigut Namíbia, que és un país desert, no? És un país on el que predomina més és el desert. La superfície més gran és el desert del Namib i el desert del Kalahari, no? Només un 2% del territori. És un país que deu tindre uns 825.000 quilòmetres quadrats, aproximadament, i només un 2% és regat adequadament. És a dir, arriba a tindre l'aigua que necessita la terra per ser fèrtil. I, en canvi, hi ha un del 25 al 40% de la població viu de l'agricultura. Però llegint i buscant, perquè com que sabia que em faries aquesta pregunta, i m'he interessat, i dic, com ho deuen fer aquella gent? Perquè, clar, és un país pobre, i jo crec que també això va una mica amb que abans tothom tenia cultiu a casa, no? O terreny a casa que es feia, doncs, la verdura, el bàsic, no? Jo crec que els països pobres, tothom ha de fer això per sobreviure.
Però
més fàcilment.
Però això que dius tu és perquè no tenen aigua o perquè no tenen sistemes de regadiu?
No tenen ni sistema de regadiu ni aigua. Bueno, igual hi ha algun sistema que jo no conec, però bàsicament tenen molt poca aigua. Els rius estan secs, però no és perquè sigui ara el canvi climàtic, ho ha sigut sempre, és a dir, ha sigut un país on el que predomina és el desert, no? Els rius són fronterers amb el país, tenen l'Okavango, tenen el Cunene, el d'Angola, que és l'Orange, vale? Però no tenen un accessament d'aigua i no plou molt. Llavors el que llegia quan estava mirant tot això, perquè pensava, bueno, a veure què els explico del tema de la ganaderia, hi ha dues coses que m'han... Bueno, una que és molt normal, perquè com a país africà, igual que Sud-àfrica, els que manen són els blancs, o, bueno, els que manen, els que tenen el negoci, no? I junt amb l'agricultura hi ha la ramaderia. Hi ha moltes granges, allà cultiven, crien, perdó, molts animals que aquí els veiem com exòtics, però ja els mengen, que és com el que són les impales, els kudus, les zebres, allà és un menjar com aquí, pues, el xai o tal. Llegia, no eren unes dates molt actualitzades, però que de 3.000, 4.000 granges que té el país, 3.000 són de blancs. Vale. Llavors amb l'agricultura passa el mateix, l'agricultura la tenen els negres i la tenen perquè també és una manera, jo crec, de sobreviure, no?
Perquè ells deuen fer el just per menjar, doncs.
Sí, jo
o
crec que sí, entenc,
aquí,
és la meva deducció.
No,
exportar no, però hi havia, llegint tot això, he vist una data que m'ha agradat molt i que penso, ostres, si tots els països fessin el mateix, aquest problema no seria tan gran. No sé si aquí funciona així o no, però llegia que les superfícies tipus supermercats o botigues estan obligats un 25% a vendre producte local. Jo no sé si això aquí és això així o no, però m'ha semblat una bona mesura, no?
Això es fa amb el cine, em penso, que un tant per cent de les pel·lícules han de ser en català o castellà,
català, sí.
Perquè...
Correcte, és veritat,
canvi,
és veritat. Però amb l'agricultura no ho sé, però amb els supermercats, on passés el mateix, no? Seria una bona mesura.
La Bíblia té mar.
Té mar, sí, sí.
És un... I no hi ha pesca?
Sí, Namíbia...
Perquè hi ha molt mar.
El negoci o el més important de Namíbia és la pesca.
La pesca, per això.
I el turisme, no?
Turisme també, però la pesca, l'empresa més important que hi ha allà i que va fundar tot el tema aquest, em sembla que és Pesca Nova, és espanyola. És espanyola, ja ha portat per espanyols. Hi ha quantitat d'espanyols vivint en una població que es diu Balbis Bay, que és d'on surten tots els pesquers aquests. Mm-hmm. I estan instal·lats allà. Inclús hi ha un edifici que posa la Casa del Mar.
Ja deuen portar congelat i tot, no?
Sí, sí, el congelen allà i d'allà ve congelat aquí. Mm-hmm. I després el turisme. De fet, és un país espectacular. I la costa, que em preguntaves per la costa, és una costa impressionant. Vam poder fer un sobrevol que fas la costa, que és el que és l'esqueleto un cous, que li diuen esqueleto un cous perquè els esqueletos són les carcasses
dels vaixells
abandonats, no? Però el que és curiós és que tens el mar i al costat unes dunes, però unes dunes enormes, immenses, espectaculars, i sembla com si el desert anés guanyant, sembla com una batalla, no?, entre el mar i el desert. I entre això veus pelicans, veus xacals, inclús veus al costat del mar una duna i veus un xacal, no? És molt espectacular,
sí,
flamencs...
És una platja enorme.
Sí, però perquè... no pots arribar a la platja, perquè ens van deixar amb un... Bueno, hi ha llocs que hi ha platja, no? Això també passa a Angola, que hi ha una carretera que la pots fer durant unes hores del dia, perquè després ja se l'ha menjat al mar i ja no hi pots circular-hi, no? Que és carretera. De fet, bueno, Namíbia i Angola, ja ho sabeu, estan enganxats, no? I és un paisatge molt similar. Angola el tinc pendent. Però Namíbia, bueno, em va semblar el vol aquest, que era un vol d'una hora i mitja, i els clients em deien, ostres, és molt... Bueno, va ser curtíssim.
No hi ha barques petites pels habitants d'allà, pels negres, podríem dir?
Barques petites no en vaig veure, no. Al contrari, és tot, eren barcos d'aquests que fan por, inclús el paisatge, jo deia, bueno, això és com grotesc, no? Perquè hi ha barcos d'aquests enormes. I sí que, bueno, hi ha els barcos petits que es dediquen al turisme per anar a veure les colònies de foques. Ah. No sé si hi ha 5 milions o 6 milions de foques, una bestiesa. A més, aquí sí que es podria firmar un concert, perquè és un soroll també molt grotesc, el de les foques, que acabes fins als nassos, no? I cada dia surten barcos per anar a veure les colònies aquestes de foques, que n'hi ha, ja et dic, milers i milers. Ara podem passar amb la quantitat, no ho sé, però una barbaritat en tot el país, eh? Allà, doncs, hi ha una part important. I és curiós, perquè en els barcos aquests de turistes les foques pugen a dalt, però només pugen unes quantes que les tenen amaestrades, I sí, sí, ho tenen un control com algo curiós, que dius, bueno, dintre del mar com saps tu quina és la que tens?
És el primer cop que has visitat Namíbia, tu?
No, ja hi havia estat, i vaig estar l'any 2000. I ja, realment, l'any 2000 ja em va impressionar, perquè, com ho diuen allà en anglès, the big nothing, no? És el no res, perquè són carreteres i carreteres i carreteres amples, pistes, no són carreteres, són pistes rectes,
que no acaben,
que no s'acaben mai. No s'acaben mai, i les distàncies enormes, no? I una altra, bueno, una de les coses més emblemàtiques de Namíbia que tothom vol pujar és la duna 45, no? La duna 45, jo ja la vaig pujar l'altra vegada. I vaig
Però les dunes es mouen, no?
Les dunes es mouen. Bueno, mira, ara us explicaré una cosa molt curiosa. Bueno, la duna 45 és la més famosa, no? I dius, bueno, 40... per què es diu 45? Per què? Perquè de l'entrada...
Hi haurà la 46.
No, perquè de l'entrada a aquesta duna hi ha 45 quilòmetres.
Ostres!
I es veu que aquesta va agafar fama perquè es pot pujar, perquè no és de les més altes, però és alta i tal. Pues, hi ha un lloc també típic quan vas a visitar la zona aquesta del desert del Namib, que es diu Sossus Vlei, que hi ha un llac mort, vale? Un llac mort, que veus les dunes de color vermell o carbassa, el llac blanc i els arbres morts al mig, no? I feia una calor, 40 graus, i jo va arribar un moment que em pensava que em desfeia allà mateix, de veritat. I dic, ostres, quanta gent es mor aquí? En broma, pensant quanta gent es mor, tal. Diu, doncs, pues, 3 o 4 l'any. Dic, turistes? Diu, sí, es moren 3 o 4 turistes l'any. I això diu, sí, perquè pugen a les dunes, no porten aigua, baixen, el paisatge és molt igual, baixen per un altre cantó, la duna es mou, perquè la duna es mou, i es desorienten i s'hi queden. Diu, l'any passat se'n van morir 3. Vale. No serà el meu cas perquè no la penso pujar.
Aquestes excolònies que deus, encara parlen l'idioma de...
Parlen el...
L'anglès?
No, bueno, no són anglesos, perquè venen dels holandesos, tant sí.
Per exemple,
Sud-àfrica.
Angola sí que venia bueno, de
Angola,
Portugal.
Sí, Angola parlen portuguès.
Parlen portuguès.
Sí, Angola no hi he estat i no ho conec gaire, tot i que tinc moltes ganes d'anar-hi. Sud-àfrica, tant Sud-àfrica com Namíbia parlen l'afrikàner, però dintre del país hi ha moltes races, moltes ètnies,
ve
dels boers, que és una espècie de lamà holandès, una barreja,
una
no?
Barreja rara.
I llavors hi ha totes les ètnies, que cada ètnia té bueno, cada tribu té la seva llengua, no? Hi ha no sé quants
dialectes
i llengües. El guia que portàvem, no sé si em va dir que parlava 5 o 6 idiomes, només d'allà, de Namíbia, no? Entre l'afrikàner, l'anglès, el no sé què, el tal, bueno, no entens, evidentment. Una mica s'entén si tens nocions d'anglès, de francès, ai, d'anglès, d'alemà, i això pots, però bueno, és difícil.
I la gent d'allà, l'anglès, més o menys, l'entenen?
Sí, els lodges, això, tothom parla anglès. És que, de fet, em sembla que és cooficial, o l'oficial és l'anglès, eh? No tens
I
problema.
I la televisió, la premsa i
ai,
això?
Ai, Àngel, la televisió allà, en els lodges no hi ha televisió, perquè perdria't l'encant de tot el... de l'estar al mig de la natura. Algun lloc podem tenir, però no, ni a l'obres. I la premsa, pues no. És que pensa que tu ara t'imagines poder... Però és que de poblacions... Bueno, vam veure dues, la capital, Windhoek, que hi passes, que és una capital que no té cap mena d'interès, i la de la costa, una ciutat de la costa que es diu Swakopmund. Però si et soc sincera, de diari no en vaig veure ni un, però passa com aquí, que ara de diaris ja... Abans anaves al bar i hi havia un diari, ara... Ja no hi ha ni això.
Quants habitants té Namíbia, més o menys?
Namíbia, mira, això és una dada molt, molt curiosa, perquè us he dit que tenia 824.000 quilòmetres quadrats, no? I la població, pues, proporcionalment, és molt poca. A veure si me'n recordo, perquè això no és tan fàcil. Són, en el 21 eren 2.5 milions de persones.
2.5 milions per 800.000 quilòmetres.
Sí, 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 és desert. Jo me'n recordo la primera vegada que hi vaig anar, no?, que anàvem amb cotxe i ens deien, Bueno, aquí si tens un problema, no, amb el cotxe pots venir i llogar un cotxe, perquè hi ha molta gent que ho fa. I a mi sempre m'havia fet això al respecte, no? Perquè pensava, has de conduir molt bé. De fet, ara vam veure dos o tres cotxes encallats a la sorra del desert, perquè clar, la carretera és molt fàcil, però per les dunes has de saber conduir. Bueno, ja no per les dunes, per la base, no et pots parar, no? Sempre diu que has d'anar... Bueno, hi havia dos o tres turistes que s'havien encallat. Però la primera vegada que hi vaig anar, això em deia, no, que no hi ha cap problema, tu... perquè tu tens un problema a la carretera i passa algú i es para, però clar, passa algú. A vegades fas quilòmetres i no passa ni un cotxe.
Aquells de la duna que queden penjats,
sí,
també
no passa, ni, que no passa ni un cotxe. I en el primer viatge, això me'n recordo, diu, no, aquí la gent s'ajuda molt. I anant fent la ruta i vam veure un cotxe d'un negre que s'havia fet malbé. Dic, coi, parem a ajudar-lo. No vam parar. No es tracta d'ajudar, no, ara no tenim temps.
Hi ha un reportatge de Vivia que hi ha lleons.
Hi ha lleons.
És curiós, amb aquest clima, hi ha lleons.
Hi ha al nord, i en vam veure en el nord, que és també on hi ha la part aquesta d'agricultura, que bàsicament el que cultiven és blat de moro i blat, i para de comptar no gaire cosa més. Hi ha el Parc Nacional de Toixa, que és el lloc on pots veure més animals. És a dir, Namíbia, a vegades ve gent a l'agència i et diu, vull anar a fer un safari a Namíbia. Bueno, Namíbia no és per anar a fer un safari, és per anar a veure paisatge. I dintre, si vols veure animals, hi ha el Parc Nacional d'Etosha, que hi ha de tot. De fet, vam veure lleons. Sí, una calor terrible, però hi ha animals, els animals ho aguanten tot. Hi ha una altra peculiaritat del país. Hi ha una zona que es diu de Maralan, que està molt junt amb la zona aquesta que dèiem de les dunes, no? Que els elefants tenen les potes molt més llargues, perquè s'han adaptat al medi,
per
no?
Per aïllar-se de
la calor. Sí, no, perquè costa... No, per caminar amb la sorra, que és molt més difícil, no? Llavors veus uns elefants amb unes potes com molt, molt més llargues.
I tu has organitzat algun safari per anar allà, a safari fotogràfic, no safari de matar elefants?
No, allà es pot matar, qui. Allà es pot estar permès a la caça a Namíbia.
Has de pagar quan deu voler matar un elefant?
Mira, ho vam preguntar, no, un elefant no pots, hi ha uns animals que pots caçar.
Conills.
No, també vam veure algun. No, són bàsicament, jo crec que els sí, grans, els cudús, antílops d'aquests grans. Yeah. I elefants no, a Namíbia no. A Sud-àfrica crec que pots, i Botswana. Hi ha països que està permès, pagues moltíssim, però la peça l'has de deixar a la població local, al menjar. Has de deixar
Tu t'emportes el cap o els...
Sí, tens una... Bueno, ullals no, em sembla que està prohibit, però has de deixar-ho bàsicament allà. Hi ha molt turisme que fa això, eh? Hi ha molt turisme que fa caça. Quedaria esperat, eh?
És increïble.
I mou molts diners, sí. I mou molts diners. I nosaltres no el toquem, però em consta que n'hi ha, sobretot aquests països.
Però safari fotogràfic sí.
I safari però, clar, safari fotogràfic, tots fem safari fotogràfic, perquè no ho fem d'una altra manera.
No,
però el que és curiós és que abans, jo me'n recordo quan fèiem safaris, a mi em va agafar una època que durant 10 anys cada any vaig anar a fer mínim un safari. Va haver-hi un any que hi vaig anar-hi 3 vegades, perquè Àfrica té un mal que no té vacuna, que és el mal d'Àfrica.
La malària.
No, que no té vacuna, el mal d'Àfrica, que t'enganxen a Àfrica.
T'enganxa.
Te'n vas i vols tornar, no? I per què t'ho deia això? Perquè anava a fer safaris i abans anaves això amb una càmera, amb uns teles i tal. I ara la gent va amb el mòbil.
Clar.
Va amb el mòbil i fa fotos igual. Es fan molt, molt bones fotos. Però ja no vas amb aquells aparatos que, bueno, que havies de portar.
I els carrets.
I els carrets. Però quan veus algú amb un tele d'aquests tan bons, és que realment quasi bé, segur que s'hi dedica professionalment, no? O gent aficionada a la fotografia, que n'hi ha molta. I també hi ha viatges, hi ha agències que es dediquen a aquest tipus de viatge.
Que es veuen fotografies i documentals d'animals... Molt.
Jo ara et podria ensenyar fotos amb el meu mòbil d'animals que he fet allà amb el mòbil i amb Sotrac i et quedaria esperat, perquè primer que els tens molt a la vora i bueno, la llum i tot ho ajuda tot molt, no? Igual que les postes de sol són espectaculars, però espectaculars. Jo ja no me'n recordava, però...
No hi ha res de contaminació.
No, res. No, és que clar, no hi ha.
I les nits amb un canviat
d'estrelles impressionants. Sí. Tinc l'anècdota del viatge, voleu que us l'expliqui?
Explica, tenim...
anàvem, bueno, amb això, amb una empresa, no? I aquest any venia el propietari de l'empresa. I, bueno, i el senyor, cada vegada que entrava en un lodge, en una habitació d'on dormíem, revisava tot. Si hi havia mosquits, si hi havia aranyes... Però tot vol dir tot. És a dir, revisava tots els racons. I em venia i em diu, matat, no sé què... Dic, és que no pots fer això. Dic, a mi tampoc m'agraden, però jo arribo a la meva habitació, em poso al llit, home, si em vec algun, doncs, o el mato o el trec fora, però no, no em faig una inspecció. I a l'última lodge que vam anar, aquí al desert a Sossusglei, no em va agradar gaire a mi l'habitació. Pensava, ostres, aquí ara em diran que no els agrada l'habitació aquesta, que no sé què, que aquesta habitació no està a l'alçada, bueno, qualsevol cosa que et poden dir els clients, no? A més, hi havia com una banyera, aquestes rodones, que dius, bueno, no, que hi pinta aquí una banyera d'aquesta. I pensava, ostres, ja, aquí te'n caurà una, Roser.
És un jacuzzi.
I ja et pots... Sí, un jacuzzi. Sí, sí, era un jacuzzi al mig del desert que no tenen aigua, que també dius, quina contradicció. Això per una banda. Però a més, llavors, va ser molt bo perquè vaig obrir la dutxa per dutxar-te i quasi bé baixava un rajolinet d'aigua, no? Bueno, l'anècdota. I jo pensava, bueno, aquí et caurà una bronca amb l'habitació. A més, no hi havia armari, hi havia res, com una cosa de lona verda típica d'allà per penjar. I em diu, Roser, el millor hotel de tots. El millor lodge de tots. I jo em vaig quedar amb una cara de moniato i dic, ah, sí? Dic, t'ha agradat? Diu, sí. Diu, tanca tot hermèticament.
Bueno,
aquí no passa res. Perquè, clar, al ser el desert... estava tot clar. Tancat per la sorra, perquè si no, clar. Pensa que hi ha una ventada i és horrorós.
Pot entrar tot.
Clar, i estava tot superben allà. Diu, el millor de tot, diu, perquè està superben allà, perquè n'hi havia algun que a vegades veus, entres en alguna habitació de lodge i hi ha dos dits entre la porta i el terra, que per allà pot entrar tot, no? I aquest diu, el millor de tots, el millor de tots, diu, perquè està superben allà. Diu, no entra ni un gra de sorra. I ja veus, ho veus?
Les... És normal. Els llits estan... amb aquelles mosquiteres com les pel·lícules?
Sí, sí, amb mosquiteres, però és curiós això perquè jo al principi de que feia els safaris això també tenia una por als mosquits, al no sé què, i tirava la mosquitera i entrava amb el llum tancat perquè no m'entressin mosquits ara. Pues, jo no vaig posar cap dia la mosquitera.
Perquè ara les vacunes, quines vacunes?
Ara, mira, ara és hi ha una cosa curiosa, bueno, quan vas a Àfrica...
Sempre... La malària parlen de què?
Bueno, és una profilaxis, no és una vacuna. Que jo quan va passar tot el del Covid deia, ostres, en 4 dies hem tret una vacuna pel Covid
i
hi ha quantitat de gent al món que s'està morint de malària, anys, però clar, són els africans,
no tenen
ningú
s'ha
fet res, no? No s'ha fet mai res per això. I hi ha una profilaxis, però aquesta profilaxis que es diu Malarone, n'hi ha una... A la gent diuen que li fa mal, que li afecta el ronyó, que li afecta el fetge, bueno, coses d'aquestes. I que no et treu de que puguis agafar la malària. Vale? Yeah. Llavors hi ha gent que s'ho pren, hi ha gent que no s'ho pren. Aquest grup s'ho prenien tots. Cada dia, us heu pres la pastilla de la malària? Perquè, a més, eren d'Andorra i es veu que Andorra és molt fàcil aconseguir-les. Yeah. I portaven tot. Avui, ara toca la malària i tal. I tots es prenien la malària. Bueno, a mi hi havia malària, però no és dels països que hi ha més malària, no? I llavors, ara una cosa curiosa, que una de les vacunes que has de posar quan vas a Àfrica, aquesta sí o sí, és la febre groga. Abans durava 10 anys, et caducava i te la tornaves a posar. Ara resulta que si ja te l'has posat una vegada a la vida, ja no cal que te la posis mai més.
Ah, bueno, està bé. Doncs.
Sí, està bé, ens estalviem anar cada 10 anys a posar la malària.
De fet, a mi em van dir que sempre havia de dir que portava aquesta vacuna.
La de la febre groga.
Sí, sí.
Que tu hi vas anar, Rosita.
Sí, la Rosita havia anat a Kènia, oi? Que havies estat a Kènia? O Tanzània?
Tanzània vaig anar.
I bueno, és aquestes les anècdotes dels viatges a...
També dormíem amb mosquitera.
Ah,
sí.
I a Menorca no t'has de vacunar, Joan?
Cada any.
Dels turistes, oi? Dels turistes.
Dels francesos, ara l'han descobert.
Ah, sí? Van tard, doncs, aquests,
sí,
no?
Sí, l'han descobert altra vegada, no?
L'han descobert altra vegada
perquè van estar allà uns 20 anys, també, després dels anglesos. Sí.
I res, bueno, això és tot. Un altre dia us parlaré de l'Azerbaiyán, que hi he estat ara al desembre, i també és un país molt diferent.
Ens fas enveja, pel menys a mi.
Et faig enveja.
Em fas enveja.
Sí, ens vens a passar aquí tots els teus viatges.
Parles amb entusiasme i es te'n faria il·lusió anar-hi algun cop.
Doncs escolta, tinc places per l'Azerbaiyán, per cert.
No tira el preu, eh?
Te l'arreglo el preu.
Bé, Rosita, ja ens hem de despedir.
Sí, mira que avui també ha sigut un programa molt ameno.
Sí.
He pogut parlar d'en Guimarà i, bueno,
sí,
hem estat un altre dia pujarà, del Miquel Figa, dels pagesos, sí, hem sentit el Manelic,
i el Tomàs,
i la Roser amb els seus viatges, ha sigut
molt bé.
Molt bé.
fins a la setmana.
Fins a la propera.
Bona nit.
Que tingueu un bon cap de setmana.
Tothom,
sí. I bona nit, que sopeu bé.
Que ho dic nosaltres.
Que sopin bé.
I els convidats molt simpàtics.
Bona nit, tornarem d'aquí 15
sí, dies. Sí, quasi bé els enyoràvem ara, perquè feia dies que no els teníem. I l'Àngel també feia dies que en aquest programa no treia el cap. I aquesta vegada ens ha tret el cap. Va, merci.
Bona nit. Adéu. Bon dia.